a les millors botigues. Troba la botiga més propera a sonpura.es. Vine a conèixer els centres esportius Foros Les Corts i Foros Sardenya.
Descobreix les nostres instal·lacions renovades amb més de 900 metres d'àrea fitness, més de 200 activitats dirigides, piscina i spa.
Apunta't ara i tindràs matrícula gratuïta. Places limitades. Entra a foros.es.
T'esperem a Foros Les Corts i Foros Sardenya.
Sol, platja, ara només en cal un tendal per a la terrassa i un ventilador pel menjador i a gaudir del bon temps.
Doncs vés aquest diumenge a Servei Estació i trobaràs tot el que necessites pels teus espais exteriors i per casa teva.
I en quin horari obrirà?
De 12 del migdia a 8 del vespre, sense interrupcions. Ja saps, al carrer Aragó 270 de Barcelona. Vine aquest diumenge a Servei Estació, la botiga de les solucions.
Soy una taza, una tetera, una cuchara.
Que si sóc feliç? Doncs sí. És que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. smartcuines.com.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 10 i un minut, doncs, després de la conversa amb Samir Nair, el Baños, que m'aixecava el dit, oh, i em deia, avui, i la Iva també. Bueno, Iva, abans tu, ah, i llavors el Baños. Va, sí, aguanta, que... Baños, aguanta.
Que el Baños aguanta. Després ja vindrà amb tot, no, home, que no. Ja el coneixem. No, jo, sentint el Samir Nair, em venien reflexions, jo no conec també com vosaltres la realitat francesa, però diverses idees. D'entrada, el discurs que ha fet aquests dies el president de la República, tirant per cara precisament els manifestants que estaven atacant els valors de la República, em sembla el millor per continuar fent encara més gran aquesta fractura social i aquesta sensació de desarrelament. Quan deien, si estan atacant i cremant escoles, per exemple, edificis públics, estan atacant els valors de la
biblioteques.
Estan atacant els valors de la República, que són l'essència de França. És, d'alguna manera, és encara criminalitzar-los més i dir-los, no, és que vosaltres realment no formeu part d'aquesta societat. I aleshores em record dels disturbis, no els del 2005, sinó fa un any, quan a la final de la Champions, Saint-Denis, quan la policia francesa
és incapaç d'aturar,
és incapaç, sí, sí, d'entrar, sí, sí, en un espai concret, sí, sí, a l'entorn de París, i dius, o sigui, realment aquí hi ha un problema d'alienació absoluta d'una part de la societat que ha esclatat ara d'aquesta manera,
de la percepció fins i tot de l'autoritat en alguns aspectes,
totalment, i que esclata i té uns components racials i té uns components generacionals. I ara ho comentava el Baños, també té un component de crisi molt substancial en tota la societat francesa. I una última cosa, amb el que dèieu de l'origen, m'estaven recordant Morat, el cantant, sí, explicant que ell no se sent espanyol, que sí, és marroquí, i ha nascut a Hospitalet.
Perquè no m'ha deixat ser-ho, va dir.
Per escàndol de Jordi Évole, que volia que fos espanyol.
Digues.
No, dic que en contra de tots nosaltres, per començar... que sempre...
Així ens m'agrada.
Sí, no, tenim una tendència, i tots, a fer sociologia de tertúlia quan surten joves, i creiem que sempre surten els joves a manifestar-nos. I jo l'anàlisi que us volia plantejar és que aquesta setmana han sortit els joves de les banlieues, però és que fa 3 mesos, jo comptava, fa 3 mesos...
Fins fa un mes...
Fa 3 mesos van prendre París i totes les ciutats, i van cremar fins i tot el restaurant on va Macron, que està al centre, el van cremar sencer, gent de mitjana edat per les pensions. Com era gent blanca i de mitjana edat, no vam fer cap sociologia. Vam fer, sí, a París hi ha disturbis. I jo no recordo que féssim anàlisi sobre la guerra d'Argel, per què? Perquè era gent emprenyada. Però fa una mica més enllà, van sortir a les armilles grogues, que es van pujar a l'Arc del Triomf, amb dos cadires, amb dos tombones, i van seure allà dalt, i van estar durant mesos tallant totes les carreteres de França, i no sé què. Però és que resulta que aquesta setmana passada van decretar que una organització ecologista, com és la Soulevement de la Terre, mi francès és bueno, ha passat de ser organització ecologista a ser organització terrorista. És a dir, una organització de lluita ecologista, Macron l'ha declarat terrorista la setmana passada. I els l'Avi Paisan i els sindicats del camp francesos porten mesos i anys tallant carreteres, sortint. És a dir, Quan surten joves, sempre tenim una sociologia ad hoc, a punt. Que els joves, el futur, no sé què, el desencanto. Però és que a França el problema no és que surten els joves. Ha sortit tot Déu a cremar directament, tot. Gent de mitjana edat, gent del centre, gent de les ciutats petites, gent de les perifèries no banlies. Els Melles Grogues era la gent de les perifèries no banlies. Ha cremat tot. Què passa? I llavors, si ho juntem tot, aquí un problema és que si tu la primera interlocució que tens amb l'Estat és anar a cremar alguna cosa, vol dir que l'Estat ja no t'escolta des de fa temps. Perquè el primer és anar a fotre una reclamació, després votar el partit que t'agrada, després participar en un sindicat. Quan fallen totes les cadenes d'intermediació entre Estat i poble... Bueno, pues és el primer que surt, ja saps una cremar, perquè saps que no et faran cas, o que t'enviaran la policia.
Molt interessant això, és a dir, home, clar, la dialèctica, el diàleg entre la protesta i el governant...
Ja passa directament per
és així amb tots els aspectes.
Home, el del Milles Grogues és molt més important que la Valle d'Ara.
No,
molt
bé,
més important, morts. Perquè a més és molt interclassista, i a més hi ha una altra cosa. Dèiem que la dreta racista, en aquest cas sí, però és que la socialdemocràcia d'Anne Hidalgo a París també ha fet una cosa que va formar les Armilles Grogues, que és aquesta socialdemocràcia del París dels 15 minuts, el París del centre gentrificat, un país, diguéssim, progre, però de classe mitja, que expulsa també a una altra gent que té orígens no necessàriament magrebins, que és aquella gent que li pugen... Recordem que les Armilles Grogues va ser quan van pujar el preu del carburant, sí, per motius ecològics, quan la gent viu a 20 quilòmetres de París perquè el centre de París no pot viure per a treballar, cosa que a Barcelona també comença a haver aquest discurs. Ens esteu expulsant de la ciutat, dieu que contaminem, que som bruts, perquè vosaltres podeu anar amb bicicleta a la feina i jo visc a Brera, no? Bé, aquesta lògica s'ha suposat en altres lògiques. És a dir que el problema de França el té l'Estat, perquè no és una revolta, que per cert, a mi m'agradaria recuperar el terme bullanga, que era molt català, no? La bullanga política del segle XIX. Bueno, doncs no és una per un motiu concret, és que en aquests dos anys, tot Déu, de tota classe, ha sortit a cremar coses, o a tallar carreteres, o sigui, no ha sortit a manifestar-se pacíficament a França. La qual cosa vol dir que no tenen interlocució. No tenen un partit que arribi a l'Assemblea i que els representi, tot i que no, l'Assemblea, la França Insumissa, volia fer-se amb això. No tenen interlocucions de mediació, el poder judicial, o fins i tot la policia, no l'interpreten com una entitat de mediació, sinó com una força d'ocupació. I l'interpreten tant, evidentment, els joves de la Banlieue, com l'interpreten tant els pagesos, o com l'interpreten tant els ecologistes, que, per cert, en diverses parts de França han estat brutalment reprimits durant aquests anys, però brutalment reprimits, cosa que ha sortit poc aquí, però això ha passat, no?
I deixem apuntar només una cosa sobre això que em sembla molt interessant, insisteixo, Banyós, però la percepció de quines són les lluites i les protestes que sí que valen la pena. És
sí,
a dir, a vegades, vull dir, aquesta, la, com deia la Laia Forés, o deia Samir Nair, no? Aquesta la se la queda l'extrema dreta, en el sentit de veieu que són la gent, els inadaptats, etc, els recai de Sarkozy, no? L'escòria que no s'adapta a la nostra societat, però després determinada esquerra, que avui s'ho mira això amb molta atenció, pot aplaudir perfectament els Armilles Grogues, o fins i tot
sí,
el propi Front Nacional no ho veia del tot
malament,
que entressin els senyors amb els tractors.
Per això et dic que fent sociologia una mica ximpum, perquè quan hi ha una mobilització d'aquest abast, és igual que diuen, no, és que, clar, és un riot, és una bullanga, sí. No té ideologia, perquè si no seria una revolució o seria una insurrecció. És a dir, hem d'entendre que la gent, que per cert, quin escàndol tenim sempre amb la propietat privada. Oh, és que han entrat una multinacional que guanya no sé quants i han tret unes bambes. Bueno, que es treguin les bambes, home, i que...
No cal tampoc.
No cal, home. Però estem parlant de brutalitat policial que foten tiros als nanos. Vull dir que també robar unes bambes, a vegades és com el del container aquí a Barcelona, no? Hòstia, hem creat un container i sembla que hem matat la mare d'algú. Bueno, calma. I què vols que facin? Pues entrar a robar, pues què vols que facin? Vale.
Home,
que,
però,
no, alguna altra cosa.
No, no està bé, coses, no està bé, però a mi, hòstia, a mi que entrin a un footlooker i s'emportin unes bambes, em sap menys greu que no que matin gent la policia.
No,
però serà una mica...
Tampoc estem en aquest debat.
Per descomptat, però aquí hi ha una part d'oportunisme absoluta. Hi ha gent que aprofita la bullanga per veure una bicicleta del decalador.
Doncs em sembla molt bé la repartició de riquesa.
Però
s'hauria debatible, vaja.
Sí, però, bueno, ja... però, oye, vull dir, que sí, hòstia...
No, no, vale, seria, perdó, no sí. seria debatible.
No, 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 no seria debatible. Vale, vale.
Reforçant un dels aspectes que assenyalava sí, sí. el Baños i que al final...
T'han robat la pilota, Carles?
No, 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 res, és un apunt molt ràpid. No, no, és un apunt molt ràpid, només en referència a les dades, quan fèiem abans menció d'aquesta reforma legislativa del 2017. És que des d'aquesta reforma han augmentat de 8 a 26 les persones que han mort per un tret de la policia, justament per aquesta arbitrarietat d'aquesta llei. Evidentment és la gota que ha fet vessar el got.
Recordem que França estaven en un grau antiterrorista militar, militarització, sí, i que no fa tant de temps, potser fa 2 anys, veiem militars a la Torre Eiffel.
Clar.
És a dir, veu cultura des de
la... Euro Disney.
I a l'aeroport.
Vale, ve que des dels atemptats de terroristes diversos que hi ha hagut, i tots molt cridaners, la idea de la militarització de la vida pública i de l'espai públic està instal·lada a França.
Sí, sí.
Això t'ho passa tu, que ets del...
No, 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 no. I perquè la memòria, diguem, aquí, nosaltres si veiem uns militars a l'aeroport, doncs ens posen els pes de punta, diguem.
Sí. I han tornat, diguem.
No?
Llavors, i han tornat.
Això té, ja està, vull dir, no té explicacions, però l'ús que fa l'estat francès des de fa molt de temps de les forces de seguretat, de tota mena, des dels verds fins als altres, és un ús fonamentat bàsicament en aturar algú que ve a fer una cosa que no toca, diguem. Però no hi ha per això jo al principi de tot quan el Xavi em deia, el director em deia, escolta, això com
el líder.
Com nassos s'atura això?
I jo he dit, bueno, no sé, més
traiem blindats, no.
Amb més poli segur que no, però què passa? Que si no tens cap mena d'interlocució, que això és el que estàs dient tu, Anyos, no? Si no tens ningú,
clar,
llavors què passa? Que quan
gran.
Surten, tu envies força.
Sí, és la sensació que
després, tinc. I després, no sé, però la gendarmeria francesa, etcètera, doncs deuen ser més de 200.000 agents, i quan tens 200.000 agents que porten una arma, entre els 200.000, diguem, n'hi ha de millors, de pitjors...
I del Front
no
Nacional deu haver alguns, també.
També.
Però que tenen ganes d'utilitzar-les contra alguna gent, també.
Ficant tot el sac al mateix, a mi em costa més, però vaja,
sí,
que és evident que... Però, en aquest cas, precisament en aquest cas, el policia està a la presó.
Sí.
A més d'una manera, però pam.
Va passar a Milwaukee, el policia llavors, que va matar
o sigui, el que seria... Sí, però vull dir, Toni, el que... En altres moments podria ser... És que, a més, el policia aquest es segueix patrullant perquè no sé què i només li han suspès... No, en aquest cas, diguem que suposo
perquè
que és que per les proves són
molt
acollonant.
Ja, les imatges
però
són flagrants.
Ha estat molt ràpid. Llavors, diguem, en un altre moment i un altre lloc, no podries dir, escolta, mira, l'he posat a la presó. Ah, vale, doncs l'ha posat a la presó. Doncs perquè... No, però no passa.
Però això ja està... O sigui, ja, no passa. Ja passa de la
llavors,
pantalla
quan Samina Ahir diu, a mi, jo el que tinc és un somni, jo crec que perd la perspectiva política. O sigui, ara Macron, el que no pot fer el dia 14, des de l'àmbit polític, no és el que jo crec que hauria de fer, però políticament, ell no pot sortir el 14 de juliol amb un pla social d'integració. Mm-hmm. Primer perquè no té credibilitat entre els que l'haurien de rebre, i hauria de sortir acompanyat de líders o persones influents sobre aquests col·lectius, i això d'aquí el 14 de juliol no s'aconsegueix si no ho has fet abans. Això, un. I dos, és que políticament no ho vol fer.
No, és que...
És que, no, és que hi ha un clar, component...
Clar. És que la resposta d'estar atacant la república...
Quan diem sociologia...
Jo diria
que és un i altres, ja,
Jo diria que hi ha una part de sociologia que explica, però el problema d'ara i el problema de fa 20 anys no és sociològic. En el sentit que la presa de decisions es pren només des de l'òptica política. Perquè l'anàlisi sociològic jo no em crec que no el tinguin fet. És que no m'ho crec. No. I tant que el tenen fet. I el tenen fet ara, fa 20
anys... Vols dir que no es poden permetre...
No, que és que tenen, o sigui, tenen una orientació política, uns votants, el poder està en mans de... Doncs aquests. I aquests què volen? Doncs això, doncs ja està.
Sí.
És que Macron... però... voldria que s'entengués...
O sigui, em dec els meus clients, no?
Sí, clar. És que, no, bueno, no. Això tots...
Això també passa...
Ell s'enfila allà i ara, què fa? Ostres, doncs, torno de Brussel·les, però se'n va al concert de l'Elton John, també, vull dir que ho compagina tot. Torno i què faig? Estat d'emergència, més blindats, més canya, els autobusos que no surtin, tal, tal, tal. I avui, no sé, potser més, i potser al final per esgotament s'acaba. Però això és ficar sota de... No? És una alarma que la fiques allà sota i algun dia farà crisàlida i tornarà a sortir. Llavors, l'anàlisi només... de per què els hi passa, de per què... Jo crec que està bé i ens ajuda a entendre, Però el que no podem perdre el focus és que les decisions no es prenen per aquest anàlisi, no, perquè no. Aquest anàlisi es té.
Sí, sí.
O sigui, no és una cosa que s'ha de fer ara. No, això no. Es té i està documentat, o sigui, pel dret, pel revés i per dalt i per baix.
Si una cosa
i podries haver trobat milions d'interlocutors molt potents que t'expliquessin com està. Per tant, donant per fet que això està així, si continua és perquè políticament es decideix que això és un mal menor respecte a la meva capacitat d'ostentar el
poder. O fins i tot un bé.
Ja està. França és un partit, és un país del G7. És un dels 7 països més rics del món.
I potència nuclear.
Absolutament. Però que, diguem, des del punt de vista dels recursos i no sé quina cosa més, haurien de fer un altre discurs, perquè forma part del G7. Llavors, és una decisió política.
Jo crec que una
políticament cosa... decidir que això que està passant a les banlieues, que els admires sí, sí. Robes, que els altres són un mal menor, perquè jo sí. Seguiré a l'Elisi.
Clar, és que... Exacte. És que una, de totes maneres una cosa no treu l'altra.
No, 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 no.
L'estil de Macron és absolutament
és que el
autoritari
no ha pres mesures, a l'hora de governar. És que el govern ha pres mesures perquè tal. No, no, no les ha pres perquè no les vol prendre.
De totes aquestes protestes. No, no, és que Macron ara s'està demostrant absolutament impermeable a qualsevol tipus de protesta, que... vingui d'on vingui. Però igualment, de totes maneres, deia, no és incompatible amb tenir en compte, amb, crec, coses que apuntava el Sami Nahir molt, molt interessants, no? Com aquesta doble negació, aquesta falta de respecte a la dignitat que pateixen sí, sí. Bona part de la societat francesa. I dic doble negació perquè per una banda hi ha aquesta negació de tipus identitària, no? De considerar a qui ha nascut a França i té tots els drets a ser tractat com qualsevol altre, doncs el facin sentir forani, el facin sentir completament un exclòs de la societat francesa, i per una altra banda, aquesta doble negació a la teva llibertat per poder arribar a final de mes, perquè al final també sí, però... estem parlant d'unes condicions socioeconòmiques, no? D'una població que no té una igualtat d'oportunitats per poder tenir la seva vida garantida, o sigui, les seves sí, necessitats sí, bàsiques garantides. Per això, el respecte a la dignitat, només, no?, que deia el Sami Nahir. I després, apunta el paper que juguen els mitjans de comunicació, que m'ha semblat molt interessant, perquè al final acaben sent altaveus d'unes certes formacions polítiques que intenten treure el rèdit de tot
passa,
aquest caldo de cultiu. Evidentment, què passa?
Si el que està passant aquí...
el que està passant aquí, òbviament, té lligams amb l'auge i el creixement de l'extrema dreta i l'onada regressiva que estem veient en altres països d'Europa, evidentment.
Però quan busquem molt ràpid, quan busquem el denominador comú, que va en la línia una mica del que deia el Baños, des del meu punt de vista, és, tu el que acabes de dir és, si només tinguéssim un problema
amb els joves del Valier, però...
Si tenim el problema aquí, allà
pagesos,
llavors ja no és una qüestió industrial. De no haver analitzat l'escenari, de no saber què passa, de no... No,
és
això no val, com a argument, no val.
És que,
és que tu has posat en una balança
i has dit, vale.
Sí, no, que t'has bunkeritzat davant sí, d'això, perquè creus que igualment el poder el tindrà.
Un apunt. Hi ha una oient que es diu Emma Casacuberto, no sé el nom, que ens està escoltant des de França i, de fet, diu, soc consellera municipal a Rennes pel grup ecologista i ciutadà, és a dir, ha estat escollida. Diu, la llei del separatisme té un apartat que es diu contrat d'engagement citoyen, no? El contracte de compromís
ciutadà.
Podríem traduir així, no ho sé, que està tenint conseqüències inquietants en el teixit associatiu. Us convido a aprofundir en el tema. És a dir, és un contracte de participació, si tu vols una sèrie de
beneficis.
De beneficis o fins i tot que et donin subvencions.
Fas, no? Has d'explicar què fas.
No, compromís republicà. Sí. Compromís amb el valor de la república.
Jura la bandera, per dir-ho d'alguna manera.
Ara, llavors...
Jura la bandera.
Bé, és una bona reflexió respecte a la manera en què s'enfoca aquesta qüestió des del punt de vista francès.
No, volia dir que jo crec que... Perdó,
Banyos.
No, l'he aixecat la mà, com al col·le, per després de tu.
Gràcies, carinyo. Jo crec que sí hi ha una diferència entre la revolta que s'està produint ara i les armilles grogues o les revoltes per les pensions. Jo crec que les armilles grogues o les revoltes per les pensions tenen un reflex en determinats partits polítics. Les armilles grogues eren un objectiu de l'extrema dreta, electoralment parlant.
Sí.
I la revolta de les pensions era un objectiu de Mélenchon i l'extrema esquerra, tot i que els hi surt relativament.
També Regulero, perquè és que la gent, quan surt al carrer, dominar-la és fumut a tot arreu.
Però tenen un cert reflex en el discurs polític. Sí. Els que s'estan revoltant ara no.
No tenen partit, això estic d'acord. No, m'ha cridat l'atenció el tema de les xarxes socials, ara que diu les revoltes d'ara, amb les del 2005, perquè estan mirant notícies del 2005, i el que més es destacava aleshores és que tothom, les manifestacions de les banlieues, es convocaven per SMS, tecnologia que aleshores era... clar, és que
la punyeta.
Això són els SMS...
Canvia les normes, les regles de
joc. La primera manifestació convocada per SMS va ser el 2001 a Filipines, en una manifestació... I llavors era com... Bueno, això ho canviarà tot i tal.
Bueno, 2004, aquí, no?
El passalo. És a dir, que ara estem amb el TikTok, però és que fa 20 anys estàvem amb el SMS. És a dir, sí, ja fa 20 anys... Perquè per nosaltres som una mica boomers i tot i encara ens sorprèn molt. Però fa 20 anys que tothom es convoca per xarxes. És a dir, vale, han canviat les xarxes, però no la convocatòria per xarxes.
Que no convoques amb, amb pasquins sí, i cartells.
Sí, exacte, però, Manu, ja portem nanos que han nascut fa 20 anys.
Sí que
em,
sí que em compraràs l'argument que jo quan penjo un TikTok també el veuen arreu del món.
No, el que hi ha una cosa...
Amb la qual cosa, quan el veuen arreu del món...
No, i que té una cosa, i que té una cosa pop.
Que l'SMS no, eh?
La càrrega popular que té, que no l'SMS, perquè està convocat, vine. Sí. No, de veure en directe una sèrie de nanos que els tens igual al costat de casa i dius, ah, doncs això que està passant igual baixo.
No, però també passa una cosa, que també està, això és molt, molt democràtic, ho hem vist fa molts anys, les actes de brutalitat policial últimament als Estats Units, Rodney King va ser el 92, els rayos de Los Angeles, no vam poder veure, exacte, es veia unes imatges llunyanes,
sí, molt mal,
però ara veiem, vistes, perquè tothom té un mòbil amb càmera, vam veure el Floyd a primer pla. Clar, això té unes capacitats, diguéssim, de gramàtica revolucionària intensíssimes. També veiem molt més la brutalitat policial, ho hem vist aquí, a qualsevol manifestació, des del 15M, és a dir, quan pega la policia tothom té una càmera al costat,
d'alta definició.
Cosa que fa, igual, 20 anys, era molt més difícil veure el que feia la policia. Ara també ho veiem, i això sí que té també un element...
Això té un impacte...
Un impacte tremendo, perquè tu, diguéssim, aquesta impunitat l'han perduda, llavors a més posen nerviosos els consellers o ministres de l'interior, perquè saben que allò que habitualment...
I el dispositiu s'acaba fent amb això, eh?
El dispositiu s'acaba...
Pensant en això.
I després la policia ja també et grava tu, i entrem en aquell bucle que el policia té la porra i el... i el mòbil, i tu tens el mòbil i el còctel Molotov, i estem els tots gravant.
Hi ha un aspecte que...
Acaba Baños i acaba amb Carles.
Sí, no, però... sí, sobre la... una reflexió des de Catalunya i la seminari que deia. El model d'integració francès, podem dir que ha fracassat, fa molts anys que es diu que ha fracassat, que era el de engagement, no sé com es diu, d'integració als valors republicans, que com són neutres, com són universals, qualsevol persona pot entrar. Bueno, la gent universalment pot entrar un rato, però també té les seves particularitats que no vol deixar. I això ja ho hem vist que no funciona. El sistema multicultural que és dels Estats Units i d'Anglaterra, dels països anglosassons, que és vostè sigui pakistanès o sikh o no dona igual, però al seu barri. No m'emprenyi, perquè no hi ha un valor universal cadascú lo seu, però separats. El que ha creat també són guetos. I aquí a Catalunya, que anem 20 anys per darrere, perquè la gran migració multiètnica va arribar al 2001, al 2010, que hem intentat un model d'integració a partir de la llengua, de no sé què, també de l'urbanisme. L'urbanisme francès és absolutament les banlieues mateixos, no? Que és aquelles perifèries totalment desconnectades, i aquí hem intentat, sempre s'intenta, però encara tenim oportunitat de decidir quin és el model català d'integració. I dic català perquè és a Catalunya on ha arribat 1.300.000 persones, no a Astúries, no a Extremadura. És a dir, ha de ser només Catalunya qui ho decideixi. I veient això, el primer que podem fer, i veient Morat, i veient problemes, o veient encara l'èxit de la celebració de Marroc, que va ser una cosa totalment cívica i divertida i estupenda, plantejar-nos, seriament, que la gent que pensi en aquest país, quin ha de ser el model. I no només és educatiu, és econòmic, i no només ha de ser paternalista, que també tenim aquesta tendència de fer festes de la diversitat i unes paradetes amb menjar exòtic, i amb això ja estem. I la diversitat, tothom diu, la diversitat és un valor.
Sí, sí.
Bueno, quines són els països menys diversos del planeta Terra? Els menys diversos. Islàndia, que són tots cosins. Un país que funciona com
un
Finlàndia. Rei, funciona molt bé. No, vale. Els
Japó,
més diversos, latinoamericà, Japó, tots són japonesos. Latinoamericans, Estats Units. La diversitat és un bé. Estic convençut, i a més, és que és una realitat ineludible. El problema és que la gestió de la diversitat s'ha de fer de manera adulta. No a partir de cartells de colorines, ni festes de folklore, ni merdes.
Això que tu dius té molt a veure també amb les polítiques socials.
Bueno, absolutament, però les polítiques socials adultes, no infantilitzar
a l'altre,
ni folcloritzar-lo, ni fer tonteries d'un dia,
fer una línia política i recursos.
Feliç dia del no sé què, no. Vull dir, t'has de prendre en sèrio que aquella persona és un adult, diferent a tu, però un adult.
Ja sortiré una mica del que estem parlant, però que em sembla interessant alertar, i a més fa dies que ho vaig comentar amb un professional de la seguretat que hi entén molt. Veure Kalashnikov avui allà, no és una anècdota i no és... Això té molt a veure amb que hi ha molta arma corrent per Europa. Molta arma que també arriba a casa nostra i aquesta setmana tenim morts, que tots són morts.
Sí.
Són ells... És com allò de la tele, no. És d'ells,
eh? I va haver-hi morts amb armes de guerra.
Clar, sí, clar, clar. Però aquestes armes que ens estem menjant ara nosaltres aquí, sí, i fa uns anys venien dels Balcans.
Sí, senyor.
Llavors hi haurà un moment, que és el que m'apunta, i, ostres, i que penso que val la pena que posem sobre la taula, que la guerra d'Ucraïna s'acabarà. Algun dia s'acabarà. Llavors, l'armament... no es dissol, quan s'arriba la pau, no? I llavors hi ha professionals,
no, perquè
acabem de veure que de professionals n'hi ha uns quants, de professionals de la cosa, no, o sigui, acabem de veure ara mateix, no?, amb el Putin, el Wagner i no sé qui, que de professionals n'hi ha uns quants, aquests s'han de guanyar la vida. Llavors fan coses.
I no tots van a Mali, eh?
I llavors fan coses.
Fan coses, val? Sí, sí.
Llavors, com és possible que seguim amb una legislació respecte, per exemple, al tema de la marihuana, que s'està convertint en un problemón de primer ordre i
ja
que fa
és.
Quants d'anys, no sé quan fa que vas tenir tu aquí, Xavi, i jo hi era aquell dia,
un
intendent del cos
un
de
Mossos.
Un any, a l'estiu passat.
Bueno,
i Ramon Chacón,
Ramon Chacón va fer una exhibició de les que he vist més grans de la història, explicant la relació, la relació entre l'aterratge del tema de la marihuana a Catalunya, l'augment d'armes i aquesta mena d'espiral que cada cop
ocupi més. El dia que veuen a Raf, no?
Espera't, ara...
Bueno, hi ha plantacions, sí, sí.
Unes plantacions.
Sí, una desarticulació.
Exacte,
sí.
Però que llavors això portava... O sigui, aquesta mena d'espiral, que ara es comença amb la marihuana, però llavors això evoluciona, perquè llavors anirem una altra cosa. Llavors, com és possible que la legislació, diguem, estiguem aquí? Per què tenim un immens jardí de marihuana a Catalunya especialment, però també a la resta de l'Estat? No pot ser. O sigui, una de dues. O s'és valent i es despenalitza i, per tant, el negoci cau en picat i s'acabó, i llavors assumeixes tot el tema de salut pública, que, ojo, que no és petit, ni molt menys, ni molt menys, ni molt menys, o l'altre...
Perquè, a més a més, si despenalitzes tu, però no despenalitza la resta d'Europa, continues sent la fàbrica d'Europa i això continua sent un negoci molt perillós.
Però hi estaràs amb mi, que d'un temps ençà, i no fa molt, als carrers... Se sent més olor de marihuana que de tabac.
És un festival.
Val? Llavors, o sigui, que l'accés és facilíssim, no cal tenir enllaços enlloc, només sortir i respirar, diguem ja, amb això ja ho trobes. Doncs estem aquí. Aquests Kalashnikov que han sortit a Marsella són els Kalashnikov que també estan aquí protegint plantacions de marihuana, que també es fan servir per passar comptes a l'ell amb algú, a no sé quin lloc a l'altre, a tal, a una persecució que cap... Vull dir, que són aquests, i això vindrà. O sigui, ja sé que m'he sortit del tema, però m'ha semblat molt interessant.
Bueno, Marsella està a 500 quilòmetres, vull dir que tampoc no és una qüestió...
No, i és que hi és, aquí. Ja està, sí, i vindrà més.
Però deies, Carles, o es despenalitza, o...
No, o canya el mono, en el sentit de que si et pillen amb marihuana, doncs la penalització sigui... O sigui, diguem, des d'una manera o una altra, s'ha de trencar el negoci. Que el negoci es trenca, o sigui, traient-li tot el valor, per tant, pum, ja no té sentit, i així et carregues tot un negoci, o l'altre és canya al mono. Canya al mono vol
però
dir...
Però això ja s'ha intentat, no?, per part de Mossos, perquè han fet...
No estic parlant de la policia, si la policia... Si ja no és notícia, quan fan un desmantellament d'una plantació...
És un forat,
amb
sort...
És un forat judicial,
i continua.
Amb sort és un breu.
10:28. Deixeu-me dos minuts, i de seguida, abans d'acabar tertúlia, vull passar per una cosa que passava avui, per veure si estan bé, que el Carles sí que li excita molt, que són les opos.
Sí, a més, això també té...
Té tela, Un moment, ara...
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Parlem.
Òptica 2000, ubicada al Corte Inglés, guanya per tercer any consecutiu el premi a la millor òptica de l'any. Marc Perea, com a especialista en salut visual a Òptica 2000, què us ha fet mereixedors d'aquest reconeixement?
Aquest guardó premia el nostre compromís i esforç per seguir sent l'òptica de referència en salut visual. Oferim un examen personalitzat i molt complet i comptem amb un gran equip d'òptics optometristes en formació constant, perquè els nostres ulls s'ho mereixen. I ara, a Òptica 2000, tenim una promoció 2x1 en ulleres graduades.
Gràcies, Marc.
A vosaltres.
Arriben els dies sense IVA de Conforama per renovar casa teva aquest estiu. Aprofita i canvia el teu sofà, matalàs o mobles i no paguis l'IVA. Només fins al 3 de juliol a botigues i a Conforama.es.
Vols guanyar un avió amb el teu nom escrit i un any de vols gratis per estar Free in the Sky? Doncs grava't simulant que estàs Free in the Sky i guanya un any de vols Free in the Sky. Ves a l'Instagram o TikTok de Vueling i descobreix com participar-hi.
Lleig, molt lleig.
No t'agrada el preu de la llum? No en compris més. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al gato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya hay a la venda l'extra d'estiu de l'11. Un gran premi de 15 milions d'euros i no ve sol. A més, hi ha 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. Posa un nou estiu a la teva vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
3, 14, 23, 41 i 43. I els sols, el 2 i el 6.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 10:31 minuts, permeteu-me, perquè dos mesos després, avui tornen les oposicions. Aquelles famoses oposicions que fa dos mesos, el 29 d'abril, van ser un desastre, que la Generalitat va decidir que repetiria.
¿Dónde está la bolita?
¿Dónde está la bolita? No ho sé, està... Estan la gent que està fent exàmens des de fa una hora. El Ferran Dalmau és a una de les zones on es fan aquests exàmens d'oposicions. No és tot, no és 100%. Es reparteix, sobretot, entre avui i la setmana que ve. La setmana que ve més que avui. Però avui es barregen les oposicions aquelles amb les dels mestres, que, bueno, que també són 30.000 persones examinant-se. Hola, Ferran, què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ara mateix aquí, molta calma, eh?
Mm-hmm. Com ha començat tot plegat? Normalitat o no gaire?
Normalitat absoluta, molta calma, la gent arribava pausadament, entrava sense cap tipus de problema, no hi havia cues, no es repetien les imatges d'aquell 29 d'abril on costava entrar a les aules força buides, la gent molt separada, sense mòbils, en fi, els sindicats ens deien i ens repetien que aquestes són les imatges que han de ser normals en unes oposicions i no el que van veure el 29 d'abril.
Mm. On ets exactament, per cert?
A la Diagonal de Barcelona, davant de la Facultat d'Economia i Empresa, on s'examinen aquí tant persones que repeteixen aquelles oposicions fallides el 29 d'abril com persones que van directament a les oposicions dels llocs de docents.
Val. I de moment dius res significatiu, per tant un canvi radical respecte al que veiem fa dos mesos.
Totalment, un res significatiu. Aquestes 40.000 persones que avui estan citades a fer les oposicions poden estar tranquil·les, almenys per la imatge que es veia aquí a la Facultat d'Economia i Empresa. Entraven sense cap problema, s'examinaven, entraven a les aules molt separats, aules fins i tot amb menys de 10 persones per aula, molt personal aquí vigilant, fins i tot policia. Així que, en fi... tranquil·litat, calma, normalitat absoluta.
Quan hi ha una primera parada, saps si hi ha algun... perquè després potser surten a fora i es pot veure que tot hagi anat en correcció?
En principi no ens han dit que puguin D'acord. Sortir aquí fora a parlar amb nosaltres. Veurem si finalment poden.
Molt bé. Gràcies, Ferran. Fins ara.
A vosaltres.
Era previsible, perquè dos mesos per preparar aquestes oposicions, amb la pressió...
Sobretot era possible.
I era possible que es fes sense problemes.
Seguim sense saber.
Bueno, de fet, és que no, en principi no és notícia que unes sí, oposicions clar. Es facin no, clar, de forma normal.
Però hi ha un aspecte que crec que no s'ha... O sigui, aquestes oposicions que tenen una dificultat de nombre, però el nombre, diguem, és multiplicar.
Però ha passat altres vegades.
El nombre, potser amb aquest número no, però aquí hi havia oposicions de consolidació de plaça, val? Que és el concurs dels interins que porten temps, oposicions a docents i oposicions lliures. I aquí estava la clau. Que la primera vegada va haver-hi obsessió que ningú es pogués presentar a dos concursos. Perquè, òbviament, tu pots presentar, doncs, per de consolidar la teva plaça, que ets un auxiliar administratiu de no sé què, val? I la consolides, i en canvi hi ha una altra plaça, doncs, d'un nivell superior i tal, de lliure designació, en el qual, de lliure designació, vull dir, no és correcte, perquè això és un llenguatge administratiu, sinó nova, que tu la pots guanyar sense passar per la fase d'interinatge, sinó que guanyes l'oposició. Llavors, què passava? Que hi havia pànic a que es pogués repetir. Per què? Perquè si després resulta que hi havia gent que en lloc de consolidar la plaça et guanyava la lliure, i eren 1.000 persones, 2.000 persones, tenies una altra vegada un dèficit de 2.000 persones a l'altra banda. Llavors, no, això no pot passar. No pot passar, es va muntar un sistema que ningú ha entès, i aquesta vegada són dos dies.
Se'ls ha dividit.
Pues alguna cosa hauran fet perquè no puguis repetir l'oposició, o potser el que acaba passant és que legalment no pots impedir que la gent es presenti a les oposicions que consideri.
El que no sé si s'han pagat ja les...
No, encara molta gent deia que no ho havia cobrat, ja. Els 90 euros aquests simbòlics, no?, per intentar reparar les molèsties que
Bueno, és una cosa molt interessant, això dels 90 euros simbòlics, perquè són simbòlics perquè el rep, per l'administració és una pasta.
Evident.
Home, són 2 milions d'euros. Més de 2 milions d'euros.
I ja en parlarem
de
reclamar l'empresa, veurem, perquè...
A cegos.
Sí, potser hi ha aspectes que sí, i jo no conec de res aquesta empresa. Però els llocs i els aforaments, per exemple, jo espero que no fos l'empresa la que trucava a la UB i demanava 4 facultats i trucava, no sé, suposo que això li devia venir donat. I qui ho demanava, que és qui té la responsabilitat, suposo que sabia que els aspirants eren 300 i no 60, perquè llavors van veure una aula que hi havia 60. Sí. Que això s'ho mengi el noi o noia que ha contractat una ITT i que segurament no hauria de ser així, tot el que vulgueu.
Bueno, va dimitir una directora general, em sembla.
Una cap de turc. Però continuem sense saber per què es va decidir externalitzar aquestes oposicions, perquè des del govern continuen dient que no era per motius econòmics.
Segurament no ho és.
Si avui funciona tot el dispositiu per fer aquestes oposicions, podria haver funcionat de la mateixa manera al mes d'abril.
Sempre ha funcionat.
Clar, i no només per part de la Generalitat, sinó altres administracions que potser podrien tenir més dificultats logístiques, no? I en canvi, no hi ha de forma generalitzada una problemàtica d'aquesta magnitud. Sí, sí.
I això és un dispositiu també funcionarial.
Sí, per tant, aquí va haver-hi un error de planificació flagrant i evident. Però em sembla significatiu el per què es va decidir externalitzar, quan és demostrable, com sempre s'ha fet, que ho podia assumir la pròpia administració. I des del punt de vista polític, aquí és veritat que el govern ha sumat una visió negativa a una capacitat de gestió que ja està altament qüestionada, entre altres coses, per la minoria amb la qual governa.
Si tu avui estàs repetint un examen que en el seu moment no va tenir problemes i a tot va anar molt bé, va sortir molt satisfet, i avui tornes a fer l'examen i no et va bé, ja en parlarem.
Els recursos que es puguin presentar.
Si aquí els tribunals no hauran de dir moltes coses, final la paralització de la presa de possessió de places també no s'allarga.
No s'ha acabat, això.
La gent té drets.
Sí, sí.
És que passa, això.
Sí, sí, una mica, en principi, sí. Les 10 i 38, a vegades sembla que no, però en principi...
Sí, això passa.
10 i 38, va, ho deixarem aquí. No hem tocat ni política ni res, que la setmana que ve comença la campanya electoral.
Tindrem temps de fer-ho.
Ui, sí, sí. Maria Guardiola, la meva paraula no és tan important com el benestar dels experiments.
Hem de guardar tots els 9 farem mai.
Sí, sí.
Ens hem d'apuntar els 9 farem mai.
Les 10 i 38, va, deixem-ho aquí. Ivan Guerra, Antonio Baños, Sara González, Carles Fernández, gràcies.
Vinga, adéu-siau.
Gràcies, bon dia. Adéu-siau.
A tothom li costa creure que es puguin ficar maquetes de vaixells en ampolles de vidre. Però ara IKEA obre la primera botiga XS amb inspiració XL diagonal, amb més de 1.000 productes i tota la gamma disponible en 24 hores, la cosa canvia, oi? T'esperem a Diagonal 532. Més a IKEA.es/Catalunya.
Aquest estiu, vine al Delta de l'Ebre i regala't l'activitat Un Delta de Sensacions.
Del 14 de juliol al 9 de setembre, gaudeix d'aquesta visita sensorial. on els cinc sentits són els protagonistes en plena posta de sol.
Un delta de sensacions. Reserva ara la teva visita amb Tast a montnaturadelta.com.
L'Incoronazione di Popea de Monteverdi tanca la temporada del 175è aniversari. Erotisme i fascinació pel poder en la producció de Calixto Vieito, amb direcció musical de Jordi Savall i Luca Guglielmi. Del 10 al 21 de juliol. Entrades a liceu.cat.
Sol, platja, ara només en cal un tendal per a la terrassa i un ventilador pel menjador i a gaudir del bon temps.
Doncs vés aquest diumenge a Servei Estació i trobaràs tot el que necessites pels teus espais exteriors i per casa teva.
I en quin horari obrirà?
De 12 del migdia a 8 del vespre, sense interrupcions. Ja saps, al carrer Aragó 270 de Barcelona. Vine aquest diumenge a Servei Estació, la botiga de les solucions.
Quants anys fa que dorms en el mateix matalàs?
Sabies que a partir dels 10 anys el teu matalàs pot provocar-te mals d'esquena, nits d'insomni?
Aprofita ara el pla Renove de Son Pura i descansa sense molèsties.
Son Pura és líder en matalassos encastats segons els consumidors.
Son Pura, a les millors botigues. Troba la botiga més propera a sonpura.es.
Allí on la brisa del mar t'acarona, on pots descansar a l'ombra dels pins, refrescar-te en platges d'aigües transparents i recórrer camins de muntanya infinits. Descobreix la Costa Daurada més natural. Descobreix l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a hospitalet-valldellors.cat.
Què? Que Superthings ve a Barcelona?
Del 29 de juny al 8 de juliol, els teus personatges preferits seran a Finestrelles Shopping Centre per compartir amb tu les seves aventures. Vine al Superthings Fest i coneix el Kid Fury, el Neon Blast i el Professor K. Gaudeix d'activitats, sorpreses i emporta't regals increïbles. Superthings Fest a Finestrelles Shopping Centre. Sortida 12 de la Ronda de Dalt. Més informació a finestrelles.com.
A RAC
1. Crec que prefereixo no imaginar.
Via lliure.
Això és el Luc de Jong i acaba sent titular demà.
Exacte.
Amb Xavi Bundó.
No, no era el tio més, més popular de la universitat.
No. 4 minuts i 3 quarts d'11 al matí.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation.
Sintonia en francès, en un homenatge.
Sí, sí, sí. Ah, ja ho sabia, que és l'hem canviat avui. 7 anys portem aquí, fotent la...
La turra.
La turra.
Santi Jiménez, bon dia.
Bueno, bon dia no sé.
Ui. Malcom, bueno, bon dia.
Bon dia a l'audiència. Bon dia a l'audiència.
Pues això és el que normalment us demano, que no, feu una tu, salutació a l'audiència.
L'audiència es pot donar per saludada. Tu, no.
A veure, un moment, abans que digueu res, perquè abans que em pagueu, perquè no sé per quins més... A veure, pot ser mil motius dels vostres, que voleu dinar no sé on, o que voleu entrades per no sé on anar... Bueno,
això també,
coses,
això també.
Us importen a vosaltres?
He de fer
una referència i avisar els que són fans dels Exagrables que sàpiguen...
Els milions.
Que demà, els milions de fans dels Exagrables, que a partir de demà estarà disponible al podcast de RAC1 el gran reserva d'il·lustres Exagrables, que són com un vinet.
Ah, mira.
El gran reserva. O sigui, alguns dels... Per tota aquella gent, jo crec que gairebé és introductori. O sigui, perquè el vostre és ja tan llarg i porteu tant de temps que hi ha gent que s'hi vol posar ara...
I estem amb el The Very
Best. I és...
The Very
no,
Best.
Estem en el The Very Best, estem amb el Greatest Hits, ja.
Ja, estem per fer-ho al Palau Sant Jordi.
Sí, sí, sí. Demà, per tota aquella gent que encara no s'ha introduït al món dels Exagrables o per la gent que els agraden i volen recuperar, demà estaran penjats a RAC1 a través de l'aplicació, i en parlarem, els The Very Best... Els gran no, reserva dels Exagrables dels últims anys.
No els hem triat nosaltres.
No, perquè només faltaria que els triéssiu vosaltres, que no teniu criteri.
Hi ha dos Montgomery.
Vull que us ho trobeu. A partir de demà aneu a buscar, ja, a veure quins s'han escollit.
Espero que hi hagin els dos Montgomery.
M'agradaria molt, perquè a més en el segon no feu cap tipus de referència.
No, crec que fem bromes bastant similars.
Sí,
sense recordar-te.
És molt gros. És molt gros que acabeu al mateix puesto... Sense
això saber. Ens dona una coherència que no pensava que no teníem.
Sí, som igual d'imbècils cada vegada.
Sí. Passen els anys i seguim fent les mateixes idiotades.
Bueno, a partir de demà, això. Què voleu dir?
A veure, jo ahir no vaig sopar, Xavi, pensant...
No, sopar és el teu problema.
No, però que arribaria. No, I la festa que tindríem preparada...
una... Jo, no esperava d'on Perinyón, perquè et coneixem, aquí del Garrep a Bundó. Però una mica, un cava de Mercadona, saps? Alguna coseta.
A l'EGM, tio.
No sé, sí, no sé.
Ho rebentes.
Però què... Com va passar dimecres, ja dissabte,
25 anys consecutius liderant el cap de setmana, no, sí. I ja
m'estic marejant, ja.
Les aigüetes i la fruita perquè la porta i perquè la regalen.
A veure, és que jo no puc... O sigui, a l'hora que ja arribem aquí no puc anar al buscar res.
Clar,
a
ell no podia ser.
Llavors em diries, és que has enviat a no sé qui, no ho has fet tu mateix.
A l'EGM va sortir que dilluns.
Dimecres.
Dimecres. Va, no tenies temps, no? Tenies moltes coses a fer, no? No, jo ho entenc, jo ho entenc.
Però què vols que esperàveu que hi hagués?
Home, doncs jo què sé, una copeta de cava.
Per... Copeta de cava, eh? A les 10 del matí, eh?
Ara, no, a les 10 del matí era quan vam començar la secció. Ara ja són les 10.45.
Bueno, tinc un missatge de Carles Fernández, que deu reivindicar també alguna cosa. Sí. És el gran reivindicador, però sí, sí.
En la mateixa línia que vosaltres. Que hi havia tres persones a la porta de l'edifici que posava gràcies execrables.
Sí,
sí, amb unes pancartes. Menys mal.
Perquè això a l'EGM ha anat bé.
Ha anat molt bé.
Sí, el, fer, el devien fer l'enquesta abans de dissabte passat.
Sí, i tant.
Que és quan ens vas cancel·lar i ens vas fer fora del programa per fer l'especial Via Baños.
Sí.
No era Via Lliure, era Via Baños.
Via Tovarish Baños.
Sí, perquè la troika és Putin, Prigozhin i Baños.
És l'opositor, tots dos.
Quan ja veníem cap aquí, que la Cristina diu, sembla que no, bueno, ja t'aviso ara, no sé què, que no podrem venir, que no...
Que no pinta bé.
Però, molt bé, felicitats pel programa, però si no arriba a ser pel Baños, no sé com ho ompliu, eh?
No, Baños va estar esplèndid.
No, Banyusuk.
Banyusuk va estar extraordinari. Se sap l'alineació de tots els generals que van des de la revolta del 2015... Del 1915...
Del 1917,
del 1917, exacte, fins aquí, amb tots els seus successors i els noms de tots els cossos militars russos i ucraïnesos.
Jo crec que si es presentés a les eleccions de Rússia, el matarien.
A més, té una cara una mica... O sigui, té ulleres
té una
així...
Cara, sí que té una cara, sí.
Té ulleretes així una miqueta...
De trusquistes, no?
Trusquistes.
I jo quan el vaig conèixer... que fa milions d'anys a la facultat i amb aquella perilla i portava, era molt trusquista, sempre ha sigut molt trusquista, sí.
No acaba bé el tema trusqui,
no, el Baño en canvi tampoc farem. Bueno, en tot cas, felicitats i esperem la convidada habitual.
A què?
Pues mira, podem anar al Cruïlla.
Sí.
Gràcies, Cruïlla, sou meravellosos.
T'estimem, Cruïlla.
T'estimem, Cruïlla, com si fóssiu un Bruce Springsteen, sí. És que és increïble.
I després podem anar a qualsevol dels teus restaurants, quatre restaurants
de capçalera. No?
Quins són, a veure?
Home, suposo que, com el dia de la Revetlla, aquell dia que te'n recordes que el dia següent volíeu fer festa i va sortir Prigozhin, doncs que devies anar a dinar a Girona, al celler, a berenar a Olot, a les Cols, a sopar a l'Hispània d'Arenys, i el ressupor ja quan vas arribar a la zona el disfrutar, no?
Però el disfrutar no hem dit mai res, no? Els hem de trucar un dia d'aquests, doncs.
Exacte.
El Xatruc, el Casanyes...
Sí, home, si tu ja te'ls coneixes a tots, ja. Sí, el que és Baños, amb la cúpula militar russa... Ara,
l'alineació dels xefs de Catalunya...
Tu saps l'alineació,
la tenim controlada.
El que deia, saps el nom del que renta els plats al celler de Can Roca, el sommelier suplent...
És que molt millor que la guia Michelin és la guia Bundó.
La guia Bundó.
Bueno,
suposo que volies quedar bé amb tothom, no?
Sí, que s'ha d'aguantar, de veritat.
Sí.
Però ja esteu de rajar?
Sí. Va, vinga.
Bueno, encara podríem rajar més. Encara podríem rajar més, bastant més, eh?
De què?
De tot. Però mira...
Trata d'arrencar-lo, Malcolm. Trata d'arrencar-lo.
D'aquesta descortesia que
estaria bé tenir un guió.
El Santi mirant-me amb cara de desesperació.
No, que se m'ha canviat la pàgina.
Se t'ha traspapelat, eh?
Exacte, i encara està, com estic tan dolgut...
Però això no ho improviseu.
Això tot està escrit, com deien els de la competència. Això està escrit? Sí, senyora, sí, està escrit.
Tan dolgut pel teu lleig aquest de no tenir res, que és que no estic concentrat.
No és veritat que no tinguis res, tinc el meu carinyo, la meva abraçada, el meu amor fratern i una mica de fruita.
Bueno, és que tu t'has igual quedar bé. I avui...
I unes aigüetes.
Unes aigüetes de Fontvella, sí. Mira, avui parlarem d'un home que això de quedar bé o malament li importava una merda. Com a tu. Un home poderós...
Com tu.
Un home poderós com tu, que va ser implacable dirigint la indústria del cinema durant gairebé tot el segle XX. Un tipus que, desgraciadament,
tothom sabia que era un violador.
Ui.
Assetjador sexual. Això
ja no m'assenyaleu.
Ah, ja no hi ha. No,
això no.
Déspota, això ho hem de pensar, iracund i racista.
Va, això no.
I amb el que ningú s'atrevia a posar-s'hi, la veritat.
Sí. Aquest home el vam descobrir, sobretot després de l'esclat del Me Too.
Mm-hmm.
Però...
Weinstein.
Sí, sí, quan va sortir el Weinstein...
Ah, no, perquè Weinstein és viu, no, encara.
Sí, Weinstein és viu, sí, no parlarem de Weinstein. Però quan va sortir l'escàndol Weinstein, tothom va...
Hi havia un altre abans.
Hi havia un abans que era molt pitjor, que feia el mateix i tal. Quan va esclatar el cas Weinstein, periodistes, escriptors, sobretot actrius, i molta gent relacionada amb el món de Hollywood va dir... Hòstia, abans hi havia existit un fill de puta de que era com Weinstein. Un home que arrasava a cada cerimònia dels Oscars com
Weinstein.
Com Weinstein i com Malcolm. Imagineu-vos Malcolm amb un bufet. El nostre home era el...
O sigui, allò de l'esmorzar de l'hotel, que passa mal com zas,
sí, sí,
no deixa
sí.
Res, doncs aquest senyor arribava a la gala dels Oscars.
Zas. Sí. Tal era el seu èxit i la seva fama que fins i tot es va haver de canviar les normes d'un premi que s'entrega encara als Oscars, que és el premi especial Irving Thalberg a la indústria cinematogràfica, que s'entregava durant els Oscars, sí. I que ell, quan ja el va guanyar per tercer cop...
Home, però si és honorífic no pots guanyar tres vegades, clar, home, però què és això?
Des d'aleshores van dir, hòstia, ja no es pot repetir. Ara només es pot guanyar un cop cada persona. Parlem de l'inventor del casting coach, que vindria a ser el casting del sofà, l'elecció del sofà. Un escarós anomenat Daryl Francis Zanuck, però conegut per tot el món com Daryl F. Zanuck.
Que pintada, que dic.
És que el nostre protagonista d'avui no només era un llop per les dones, sinó que a més havia nascut a Wahoo! Nebraska,
i aquests crits hi eren, la cançó de la Unió?
Sí, el dia
que... Ah, sí? Ah, vale, vale.
Sí.
Que és una mica com el...
És
Michael Jackson.
Wahoo! Mm. Que a més el poble existeix, es diu Wahoo!
Es diu Wahoo!
Wahoo! Nebraska. Wahoo! No només és el crit del llop, sinó que també podia ser com es criden al poble del meu sogre. Sí. Els paisanos, quan es troben parlant literes, que diuen Wahoo! És una transformació. Wahoo! Wahoo! Com està la manzana? Bien, Wahoo! Unes vaques. Tot això passa.
No trató.
Sí, allà a casa sola, a Ávila, és on passa. Bueno, tothom es diu Wahoo allà també.
És bo això.
Wahoo!
Tot i néixer a la bonica Nebraska, que no és com casa sola, però bueno...
No, però fa més o menys el mateix fred, eh?
Sí, fa fred a casa sola. No.
Uau, a casa sola?
Sí?
A casa sola han de buidar les cisternes del vàter a la nit a l'hivern, perquè es congela,
congela
i es trenca la cisterna.
Sí, no, casa sola no he estat, però tampoc a Nebraska, però Nebraska és una de les regions més fredes de tots els Estats Units. Perquè això és una idea, la temperatura mitjana de tot l'any, òbviament hem d'incloure l'estiu, és de 17 graus, però a l'hivern...
Tela.
El promig és de 8 sota 0.
Ah, durant tot l'hivern, 8 sota 0 de mitjana, eh?
De mitjana.
I la mitjana de tot l'any surt a 17, imagina't.
Hòstia. No s'hi pot viure.
És un lloc molt bonic per viure. Sí, sí. I que bé que s'hi menja.
Sí, sí.
Tot congelat.
No, saps allà quan pixes,
sí.
Estàs a un bar, veus una mica de cervesa, surts, pixes, marxes i es queda la paràbola.
Crec que a Nebraska també la gent pixa dintre els bars.
El normal seria...
Anar al lavabo.
No coneixo bé Nebraska, però bueno, la qüestió és que... Sí, com és el cas del nostre pollastre,
sí.
Ets un nen amb una salut una mica delicada, el millor que pots fer és mudar-te a un lloc on faci una mica més de bon temps.
Era un nen de salut fràgil, eh?
Home, naixent a un lloc on o ets un os, o ets un os polar, o la salut és molt xunga. Perquè així, a la que van poder, els Zanuck, que tenien la família, que tenia una bona posició social, el seu pare tenia hotels, eren d'origen alemany.
Els teus rics?
Sí, bueno, tenien pasta, sí, sí. Van mudar-se a Los Angeles, que realment fa a Cala Soleada, Califòrnia,
sí.
Per tal que no es quedés el nen pajarito quan anava al col·le. I allà, amb el bon temps, va decidir que faria carrera al món del cinema. Estem parlant dels inicis del segle XX i la indústria del cinema estava en plena expansió, que es va establir precisament a Hollywood, a Califòrnia, perquè feia molt bon temps i es podia sempre rodar en exteriors. Tant és així que el xaval de nen ja entra en contacte amb el món del cinema i surt fent d'extra en algunes pel·lícules amb el paper de nen, el típic paper de nen.
Això del cinema li va encantar, però el que li agradava era manar més que actuar.
Ja ho va veure, això.
Sí, sí, va començar com a guionista i no ho fa malament, eh?
Ah, no, eh?
No, la seva carrera s'interromp perquè s'allista voluntari a l'exèrcit per anar a lluitar a la Primera Guerra Mundial.
Ja hi som.
És que ens havíem deixat de dir que Daryl és també un ferm patriota americà. Patriota americà!
Ja es veu.
I que era
americano y mucho americano.
I que era absolutament balicista.
Es podria dir, de fet, que el cinema bèl·lic, com a eina de propaganda, el va inventar ell, com veurem després, quan arribi la Segona Guerra Mundial.
Ah, no era Riefenstahl, eh?
No, no, però no ens avancem.
No, Zanuck.
No, Zanuck. Riefenstahl és diferent. No, no és igual, no entrarem ara, que és un inculte.
Però bueno, abans d'això, torna de la guerra i ja fitxa com a guionista per a la Warner Bros.
Y un zapato.
Rin Tin Tin.
Rin Tin Tin.
I el zapato.
És el seu gran èxit com a guionista.
El Rin Tin Tin?
Rin Tin Tin.
Sí, per cert, ja vull aclarir una cosa que és una errada molt comuna. No és... No me hables con Rin Tin Tin, sinó Re Tin Tin, perquè això...
Ah, no es diu Rin Tin Tin,
no,
es diu
Re Tin Tin. En la cultura aquest gos, que la gent sí. Diu con Rin Tin Tin.
Jo
no
quan dic que una vegada dic Rin Tin Tin, eh?
Pues no.
En Rin Tin Tin. No, és Re Tin Tin.
Re Tin Tin. Re Tin Tin.
Ah...
Rin Tin Tin, sí. Pels
gos.
A veure, sí, molt bé, és un gos. Un gos. De fet, eren molts gossos.
Clar, clar,
van ser molts gossos. No.
Quin drama, eh?
Si en lloc del Cabo Rústic... A veure, explicarem primer que era Rin Tin Tin a la nostra audiència que no sap. Era una primer van ser unes pel·lícules i després una sèrie de televisió que era, explicava les aventures d'un nen que estava a un fuerte Comanche de l'exèrcit sí. De la 7a cavalleria i que tenia el Cabo Rústic, sí, que es deia, sí, sí. El Cabo Rústic que tenia un gos, un pastor alemany, sí, sí. I amb ells passaven aventures i, bueno, li passaven coses, no? Aquestes coses, i ell és per què van haver-hi molts gossos? Perquè, clar, necessitava... Va, això
i
va
molts
durar...
nens, potser, segons com.
Sí, també. No. Sí. Una, a la sèrie de televisió sempre va ser el mateix nen, però les pel·lícules sí que van canviar els sí, nens. Clar. Si hagués sigut, en lloc de tenir un gos, hagués sigut una tortuga, la tortuga podria haver fet la sèrie sencera. Però la pel·lícula hagués sigut més lenta que una Canal del Serra.
Això sí.
Perquè quan deien, rin-tin-tin, vienen los indios, corre!
Llavors la tortuga... Bueno, ja arriba.
Aleshores, sí, amb una tortuga haguessin fet tota la sèrie. Però no, tornem-hi. Ell és un dels guionistes de les pel·lícules de Rin Tin Tin, que són molt anteriors a la sèrie. El signava amb pseudònim. La sèrie es va fer popular a Espanya als anys 70 i va ser molt famosa als Estats Units als anys 50. Aquí sempre arribava tot molt d'hora. Parlem de pel·lícules mudes, en aquest cas. El gos en qüestió, els gossos, van protagonitzar 29 pel·lícules.
Mor,
29 pel·lícules mudes de Rin Tin Tin, ja. Ni la saga de Fast and Furious.
No, no.
Però jo m'imagino el Toni García Ramon i el Blai aquí fent les pantalles i discutint. Va agradar molt més Rin Tin Tin 18 que Rin Tin Tin 12.
Des del Rin Tin Tin 17 no hi ha qui ho aguanti.
No hi ha qui ho aguanti, això. El tercer Rin Tin Tin és una traïció als principis fonamentals del que era Rin Tin Tin.
El 21, Rin Tin Tin 21 van recuperar l'essència.
Sí. Penseu coses així. Penseu que estem parlant del 1932, vale? El gos, el primer gos que va fer les pel·lícules,
sí.
Rin Tin Tin, era tan famós que fins i tot les emissores de ràdio dels Estats Units van suspendre la programació quan va morir per donar la notícia.
Hosti.
O sea, com tu amb el Baños.
Sí, quan tu dius, entra primer... Els exagrables que estaven a punt d'entrar a la ràdio.
No,
diria,
a callar.
Es va trucar a la Cristina d'aquella època i els va dir...
No podeu
venir. Operadora, póngame con los exagrables. I va dir, no cal que vingueu avui. Vale, aquí no ens descollonem perquè quan va palmar Folquet de Neu...
Ah, sí.
El goril·la aquest que es
Folquet,
feia palles...
Folquet, no, Folquet.
Folquet de neu.
Que ara ens està sentint la Mònica Folquet.
No, Folquet, perdó. Folquet. El goril·la que ens va tirar la caca a tots els nens de la meva generació...
Hi havia un vidre al...
Home, clar, però ens la tirava igual. Home, clar. No, què volies, experiència immersiva?
Ara sí, passaria això, l'ideal.
Ara
seria... Caca,
Folquet de neu.
En farem una experiència immersiva que un goril·la de 400 quilos et tirarà la seva caca acabada de fer. I no només tirava caca, també tirava altres coses.
Prou!
Per la part de davant.
No!
El cas és que el 1933 deixa de fer guions.
El Zanuck, que ens hem perdut, eh?
El Zanuck, sí.
No, Floquet de Neu
també va deixar de fer guions. Ja no feia més guions. Bueno, el 33 deixa
però,
de...
Caca va fer fins a l'últim dia.
Prou! Va!
Deixa de fer guions per la Warner i fitxa com a executiu i productor de la 20th Century Pictures. Tres anys després... dona un, en aquell moment, arriscat cop al mercat i compra els estudis Fox. Acaba de néixer la 20th Century Fox.
Oh, o sigui, és un dels fundadors de la 20th Century Fox.
El fundador, de fet, el que compra... Els estudis Century i els estudis Fox, i ell fa una opa i se la queda.
Peix gros, aquest tio.
Sí. Home, molt.
Sano, que s'ha anomenat vicepresident, i ja res seria igual al món del cinema. Havia arribat un dictador a Hollywood.
Rom, pom. Eh? No te'n cop?
Sí, home, sí.
No fa dos voltes, això.
Ah. Ja veiem...
Ja entra Sanuk, està entrant.
Sí, que les ínfules de la companyia, amb home, aquesta música triada... Home,
ho devia triar ell.
Va dir... Vull una cosa així com modesteta. Una música...
No fanfarrieta darrere.
Una fanfarrieta darrere, una cosa petitona, vale. Com a cap dels estudis, 20th Century Fox, Zanuck era el més semblant a Déu. Ho controlava tot i ho feia de manera tirànica, com Déu. Tot el Déu de l'Antic Testament, bueno, com Déu.
Igual.
Tot ho feia ell, i en un dia podia despedir un treballador tres cops, si el deia, gran tu, fora, puta casa. I el tio després el deia, no, home, no, que s'ha emprenyat, torna. I ell, què fa aquest aquí? Atendre'm el cul un altre cop. No, ell prenia decisions sobre quines històries o quins guions s'havien de comprar, escollia personalment els actors i les actrius protagonistes.
Hosti, sí?
Per les pel·lícules. Això és...
Sobretot les actrius.
Sobretot les actrius, això és el que anirem ara. I només acceptava les suggerències del director en els papers secundaris.